A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon dimecres, equador de la setmana. Avui tinc majoria absoluta aquí amb mi la tertúlia per a la representació. Sí, sí.
Paritat.
Bueno, no, hi ha paritat, però hi ha majoria absoluta. Avui estic, no diré rodejat, ben acompanyat per tertulianes femenines. Com no sé per qui començar, ho faré a l'atzar. Júlia Martínez Illescas, benvinguda.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Bueno, tinc les dues jotes avui, ara estic pensant, perquè tinc la Judit Pallares per també acompanyar-nos avui. Dic, sí, mira, la tertulia de les dues jotes, podríem dir avui. I a més a més, Jota i U, que els dos noms comencen amb primera i segona lletra. O sigui, no he fet aposta, eh? O sigui, ha sigut casualitats de les vostres disponibilitats.
I tenim més coses en comú.
Això no ho dubto. O sigui, que a part, diguem, dels cromosomes que us defineixen...
Tenim un passat.
I un present,
i un futur, no? Dius, perquè comences per el passat, dius, bueno, el passat important, sí, sí. El present important també, el futur
encara més.
Bueno, parlem de futur, ja que heu enllestit involuntàriament el tema. Bé, hi han hagut accions i pressupostos i tal, i a l'Institut Nacional de les Dones teniu un projecte que és, doncs, enllestir, diguem, doncs, diverses coses, evidentment, però... aviam, que ho tinc per aquí apuntat, eh? O sigui, amb tot això ja em perdo també. Sí, tenir, doncs, un centre documental sobre, diguem, la dona, i amb la dona ja sabem com és, no?, definida, per dir-ho així, però tot aquest centre documental, suposo, sobre tota la trajectòria de la dona al país, el que ha aconseguit, el que queda per aconseguir, i moltes coses més, o estic molt equivocat?
Bueno, esperem poder afegir tot això que tu comentes, però la idea del centre documental que surt ja el va començar a treballar la Montserrat Ronchera és amb la voluntat de que l'Institut de les Dones disposi també, doncs, de tota una bibliografia que estigui molt relacionada no únicament a la dona andorrana amb tot el seu aspecte, perquè és veritat que, per exemple, l'acord es fa amb la Biblioteca Nacional i la Biblioteca Nacional, doncs, continuarà guardant tota aquesta bibliografia de, per exemple, escriptores andorranes, no?, o de dones que han col·laborat en projectes d'investigació, però del territori. Després hi ha altres aspectes que des de la que és ja la Biblioteca Nacional, doncs, no entrarien en el que és el seu àmbit, que va molt orientat, doncs, per exemple, a tot allò que té a veure amb les dones d'Andorra en relació a les recomanacions internacionals, als projectes d'estudi, l'anàlisi, als escrits que es facin en relació, doncs, a la perspectiva més feminista treballada des del territori, no? Bueno, d'aquí que vulguem, d'aquest primer anàlisi que es va fer i d'aquest acord que es va arribar amb la Biblioteca Nacional, que de moment tenim, per dir-ho així, l'opció de començar a fer un repositori allà, no?, en relació a com seria des d'aquesta vessant més de la Biblioteca Nacional, i tot el que no quedi allà, tot i que podrem començar a treballar-lo amb elles, i ho farem amb elles, evidentment, doncs poder disposar, doncs, de veure com ho fem, no? Una bibliografia, el projecte de disposar també, doncs, d'uns contactes amb d'altres centres d'altres centres documentals de la dona, el centre documental que hi ha a l'Institut Català de les Dones, el centre Joaquim Alemany Roca, té una base de dades i un repositori de llibres, doncs, espectaculars. I avui tenim la gran sort, doncs, de que pots fer aquests enllaços, no?, de connexió de manera digital, cada cop tens també més informació digitalment, hi ha tota una part digital que nosaltres pensem que també es pot fer des de l'Institut. Aleshores, bueno, com no és un projecte, no és un projecte d'una campanya que inicies avui i l'acabes demà, sinó que és un projecte per disposar dins de lo que és l'Institut d'aquest centre documental, i per tant ha de perdurar en el temps. Doncs, bueno, hem començat amb aquesta primera fase i esperem, doncs, anar-lo construint, no?
Bueno, el que explica la Judit és molt engrescador, Júlia.
Fixa't, Jo crec que el que explica la Judit té molt a veure amb la, sempre amb la discriminació que han patit les dones, perquè la Biblioteca Nacional ja hauria de recollir totes les obres de les dones, no?
Vull dir, bueno, que... les recull, el que no té és un espai específic, és, no?
Vull dir, però ara... m'estranyaria que les reculli, vull dir, tot el que és l'històric feminista, no? I totes les literates, vull dir, totes les filòsofes feministes, etc.
Si no són andorranes, no, perquè el que és la Biblioteca Nacional és nacional. Yeah. Aleshores, és això que tu comentes, que, per exemple, nosaltres podem fer des de l'institut.
Clar, que això és superinteressant perquè, bueno, per veure una mica la progressió també, no? I el que resulta molt, molt interessant és, sobretot, els estudis d'igualtat, fets, i com avancem o com retrocedim, perquè ara, en aquest moment, tothom creiem que estem d'acord que hi ha un retrocés en les mentalitats, sobretot dels més joves, que jo penso que és per mala informació, simplement, però bueno, la ignorància és molt atrevida, amb la qual arribem a creure, a tenir idees que, bueno, que són, la veritat, bastant desesperants, no?, en aquest moment que hem arribat i que estem... el que veiem en altres països, no?, el que ha passat, la retrocessió que han patit, i home, estem una mica en alerta, penso que s'ha de seguir treballant i treballant fort per... I aquí, doncs, bueno, van treballar en el seu dia molt per l'institut, perquè hi hagués un institut, perquè hi hagués una llei d'igualtat, que crec que l'institut l'ha de potenciar, l'ha de, bueno, de seguir, a veure el seu desenvolupament, perquè tampoc he vist que, bueno, que hi hagi hagut molt desenvolupament de la llei, i anar avançant en aquest sentit, perquè si no, no vull dir, la desigualtat bueno, la veritat és que es perpetua, no? Vull dir, de manera bueno,
no, continuada,
sense que facis res. Si no fas res, el que es fa és perpetuar la desigualtat, no? Perquè hi ha les idees ja socials que ja estan preconcebudes, i bueno, la dinàmica social ja és de perpetuar la desigualtat, no?
Sí, del que diu Julia és que hi ha llei, com dius tu, però sempre, diguem, en segons quins, o per no dir la gran majoria, diguem, de corporacions professionals, home, dona, mateixa feina, sous diferents, no? Ah. O sigui, arribar a aquesta equiparació.
Sí, hi han dos bretxes, dos de gent de ser entre els sexes, de laboral, i una és que ja les dones ja dediquen menys hores a la seva vida professional, normalment abandonen la seva activitat amb la maternitat, part de la seva activitat professional. Això fa que, bueno, que ser home et dona avançar molt més ràpidament o molt més fàcilment, i les empreses això ho saben, no? Amb la qual cosa ja els hi convé més una persona que es dediqui plenament a l'empresa que no una persona que amb la maternitat, vull dir, tingui una educació, tingui una dedicació per la família, de cura de la família, que és diferent a la de l'home, amb la qual aquí s'ha de treballar, perquè hi ha una desigualtat amb aquest aspecte. I després hi ha una altra bretxa, que és només pel fet de ser dona, vull dir, que això és la primera reivindicació, mateixa feina, mateix salari, no? Que evidentment no és tota la bretxa de salarial, de diferència salarial, però bueno, al final de tot el que passa és que les dones tenen menys accés als recursos públics, perquè si, per exemple, ara hi ha la promoció per l'habitatge, no?, per als joves, doncs, bueno, les dones joves, si tenen menys recursos econòmics, tindran menys accés a aquest bé públic que promociona el govern, i que hauria de ser per un igual, vull dir, hauria de ser que poguessin aprofitar igual homes que dones, no? De tota manera, bueno, amb els preus que hi ha de pisos ja es diu que no se sap si podran aprofitar-ho molt massa.
La cosa és feixuga en aquest àmbit. Una cosa que em ve al cap ara pensant, s'està estudiant a França, a nivell de seguretat social, convertir una baixa per malaltia en teletreball, segons quins casos i si la teva professió ho permet. Ara que deies tu abans és que en la carrera professional d'una dona et dius, molt bé, doncs hi ha la maternitat, molt bé, després doncs hi ha la baixa per maternitat, que sigui un part normal o un parc complicat, que també pot ser, i després diguem
sí,
ja...
Però
ja
això tampoc la... no és tan important. Un parc complicat et pot donar una baixa de 15 dies. Jo crec que lo important, ara i a l'Institut crec que sí que aquí ha de ser molt dura i bueno, insistir molt, és amb la baixa maternal i paternal.
Jo anava per aquí,
no podem esperar 5 anys.
No, jo però anava per aquí, dic, ostres, dius, aquesta baixa maternal o paternal, dius, caram, si la persona, la seva professió ho permet, dius, tu pots estar de baixa paternal, però pots fer el treball també, o sigui, estàs amb el teu fill, amb el teu nadó, tens una certa disponibilitat, també.
I això...
El que passa és que acabaran sent elles que ho facin, no ells.
Sí,
estem d'acord, o sigui, però bueno, depèn de les professions també, perquè
clar,
potser hi ha professions
però
que
jo comparant,
no pots.
Mira, primer comparant amb, per exemple, la meva filla fa molta de treball a Barcelona. Primer de tot, Andorra no està instaurat el teletreball. Vull dir, hi ha molts problemes. Jo me trobo pacients, per exemple, que poden treballar, que tenen un Covid, que tenen una malaltia infecciosa i que poden treballar i que es volen quedar a casa. No, hem de demanar permís. I això t'estic parlant del funcionariat, eh? He de demanar permís, me l'han d'aprovar, tot això, i al final passen 5 dies i si la baixes de 7 dies o de 8 dies, ja no val la pena. Bueno, això primer, que jo crec que a Andorra s'ha d'instaurar més el teletreball. Però una altra cosa, i això ho sé de primera font per la meva filla, és que si estàs treballant fent teletreball no pots cuidar del nadó. Vull dir, les dues
o
coses no són... Exacte. Una altra cosa és que siguis autònoma i facis alguna petita feina mentre cuides del nadó, però no, el que és l'exigència d'empresa és 8 hores i no pots cuidar del nadó. Llavors, el que sí que s'ha de fer és que la baixa maternal i paternal sigui la mateixa. Llavors, vull dir, quan gastem diners, bueno, amb molts projectes, no? Jo ara, mira, últimament penso que Andorra Turisme podíem disminuir-li el pressupost, perquè ja no volem més turisme, no? Potser el que hem de fer és limitar el turisme i bueno, utilitzar-lo per altres coses, no? Més productives, més per la nostre avançament social, no?
No, a veure, jo crec que el projecte de llei que s'ha entrat, no, que hem de veure com evoluciona, ara estarà en temes d'esmenes, hi haurà, que serà difícil coneixent com funciona i que va vinculat a un tema pressupostari molt rígid, serà difícil modificar el tema dels 5 anys, a no ser que hi hagi una voluntat expressa de la majoria per dotar-lo d'aquests recursos que diuen.
Ho has dit perfectament, cal voluntat política.
Això és així, al final tu presentes un projecte i el dotes d'allò que necessita. No? Però sí que és veritat que és una de les grans fites per aconseguir, no en 2 dies ni en 4, però sí per aconseguir que l'empresari que no contracta una dona perquè quan tingui fills li fallarà, no vindrà o l'haurà de deixar fer teletreball, ¿vale?, entengui que no, que també ell quan tingui un fill també s'haurà de quedar a casa fent i agafarà el mateix. I com no hi haurà diferència, doncs potser comencem a trencar aquella bretxa que mencionàvem inicialment, no en el primer dia, però potser si amb més perspectiva. Per tant, jo crec que això podrà ser un impuls, no?, amb aquesta direcció, perquè entenguin que no hi ha diferència i, a més, jo penso que els homes amb això ho hauríem de reclamar més, també, no?
També,
de poder disposar d'aquest temps amb el seu nadó, acompanyant a casa, cobrint aquelles necessitats també de la seva dona, d'aquesta mare, que necessita també doncs, del seu temps i de la seva dedicació, no? Vull dir que jo crec que amb això avançaríem bastant. Després hi ha, evidentment, altres aspectes que hem de veure jurídicament. En el nostre país tu no pots pagar diferent per la mateixa feina. O sigui, això, saps, per exemple, si parlem del tema de l'administració pública, tu veus les grelles salarials i són les mateixes. El problema està en la teva carrera professional, que torna a estar menguada o per aquesta maternitat o per aquesta falta d'accés a llocs de responsabilitat en relació a les dones. Aleshores, per exemple, la dada d'Andorra és que l'administració general, si agaféssim cossos especials, també, a excepció del cos diplomàtic, que és el cos del govern on més dones hi ha i també amb els càrrecs de responsabilitat. Hi ha una excepció en el Ministeri d'Exteriors important en relació amb aquest sentit, però en els altres departaments on la majoria són dones i les direccions continuen sent homes, doncs tampoc té massa sentit. Sí, és veritat que arrosseguem d'altres anys, de moltes altres coses, però al final és també...
Una mentalitat,
també treballar amb les dones que vulguin assumir aquestes responsabilitats, que també hi ha coses que de vegades ens costen. Jo també truquem des de l'institut moltes vegades a moltes dones per fer coses i els hi costa, o sigui, ui, jo no sé si ho podré fer, no? Això de la impostora, no? Que dius, ostres, no, jo no estic preparada per explicar això, no estic preparada per anar a aquella conferència, no estic... Pues si treballes cada dia amb això, si el que t'estem demanant és que expliquis el que fas, no? I costa, i aquí jo crec que també hi ha una barrera interna nostra, personal, d'assumir quan t'ofereixen alguna cosa i dir que sí. I dic que sí. Sí. Que ell, és que ell, que sap menys que tu, dirà que no? No. Ells no tenen ni idea i diuen que sí. Perdó, eh? No vull generalitzar. Però al final, moltes vegades penses, ostres, però és que el que al final acabarà anant no en sap tant com tu.
Sí, però l'exigència de les dones i no la crítica també és molt més forta. Llavors sí, també és sí. Aquesta por a l'exigència i la crítica, no?
Vull dir és que potser el punt de vista femení, i em corregiu, potser és més... un ventall més ampli, potser de visió, que el masculí. Per les facetes, les diferències, l'experiència, la manera de pensar, moltes coses. I l'experiència professional també.
Això està totalment demostrat, o sigui, en xarxes, en reds, en diaris, tal.
Amb les xarxes està demostrat.
Està totalment calculat. Això està calculat. Jo m'agradaria poder-ho calcular a Andorra, perquè déu-n'hi-do, eh? Però i espero arribar-hi perquè estic mirant la manera, però de moment no ho tinc. Però sí que és cert que, per exemple, mira, en periodisme, llegia l'altre dia, la UNESCO va fer un estudi, t'estic parlant del 2021, em penso, de la quantitat de persecució que rebien les dones periodistes i els homes periodistes, que també reben pressions de vegades, d'acord? Però com les crítiques, les xarxes, no sé, el 70% de totes aquestes acusacions eren a dones periodistes, no a homes, que el 30 eren homes, vull dir que també la reben, però hi ha un volum, el ciberassetjament, l'exposició pública, o sigui, clar, les dones els està costant molt més exposar-se públicament perquè saben que automàticament entres en aquesta dinàmica de que aquí tothom t'ho diu tot, tothom te critica, tothom te diu torna't a casa a cuidar els nens, vés-te'n a fregar plats, què fots allà? Bueno, t'estic dient alguns que m'han dit a mi mateixa, allà escrits, aquesta no ha treballat a sa vida, d'on haurà sortit, l'han tornat a enxufar, el no sé què. Ostres, i clar, mires al teu voltant i dius, bueno, però si estic, jo surto del mateix lloc per assumir una sèrie de responsabilitats que d'altres que han sortit del mateix lloc que jo. Sí, no, sí. No reben ni la meitat.
M'agradaria saber si el director de l'Institut de l'Habitatge rep les mateixes crítiques.
Bueno,
per exemple,
ara
és
dona.
Vull dir, ara sí,
ara
però vull dir-te...
Potser serà diferent, sí. Però sí que és veritat que hi ha altres espais que dius, home, això s'ha de poder treballar. Aleshores, costa molt que de vegades les dones assumeixin certes responsabilitats que tenen cert desgast públic, sobretot pues perquè, bueno,
pues sí, pues,
jo sincerament,
costa.
Això és una manera de voler callar-nos la boca, perquè l'única cosa que aconsegueixes és que elles no surtin públicament a dir el que han de dir. I per tant, continua bueno, havent-hi molta pressió en aquest sentit.
També és l'objectiu, també.
Bueno, per alguns segur que sí.
Clar que sí. Vull dir, i també desanimar, vull dir, a més, quan estàs defensant la igualtat, vull dir, tens un plus d'atac.
Absolutament.
I llavors, per què? Pues per callar-nos la boca, per fer-nos retrocedir, simplement fer-nos retrocedir. Vull dir que, llavors, clar, no volen ni explicacions, ni raonaments, ni reflexions, ni saber res. El que volen és atacar i criticar.
Bueno, i acabar amb aquest tema i sempre esteu amb el mateix sí. I ja estem cansats. Si no t'estic atacant a tu, el que t'estic dient és que m'ajudis.
No, si sembla mentida, a més que estiguis reclamant una igualtat laboral, per exemple, salarial, i que em diguin que t'esperis, que reclamis una igualtat, no?, per cuidar del nadó i que diguin que t'esperis 5 anys. Però, vull dir, és que haurien de ser coses urgents. I en aquest sentit és una discriminació que pateixen els homes, vull dir, després els fills, vull dir, la custòdia compartida o la custòdia compartida si hem cuidat des del principi, la custòdia compartida no s'hauria de contemplar si no hi ha hagut la mateixa baixa des del principi. No pot ser que un cuidi i després l'altre reclami que som iguals, no? O som iguals des del principi, no?
Sí, lògicament sí. Començant en aquesta tertúlia parlant doncs de... aquesta base documental de dones que han fet per al país, tal. Bueno, fa un parell d'anys va traspassar les Equim Pradier, la vídua del senyor Pérez, bé, una dona també que, doncs, que ha tingut un recorregut per la seva, diguem, petjada al país, entre la Fundació, més tots els anys, persones així, doncs, també són potser una miqueta, no diré un contraexemple, no? Però un exemple, dius, no s'ha quedat a fregar plats a casa, no s'ha quedat a cuidar la canalla, ha fet créixer també un país i una societat i un negoci.
Sí, passa que són una minoria, per desgràcia.
Correcte, però bueno.
Aquesta és la diferència.
Però llegia ahir també, vull dir, al final tampoc ho tenien tot donat, quan van arribar al país. Vull dir, aquesta senyora ha fregat a casa, aquesta senyora va cuidar els seus fills, va treballar amb el seu home i portaven, bueno, doncs molta feina.
Vull dir que
les coses segurament li han anat diferent i això va canviar, però, bueno, no, des de luego un... és bueno, doncs, aquest model, no? O aquest model referent de dones que tot, quan han canviat la seva situació, doncs han tingut un, doncs jo crec que un interès social, no? Per als seus treballadors, per poder fer, doncs, les coses diferents i que s'ocupés ella, no? I la Fundació és veritat que ha donat suport a projectes molt macos al territori.
Del que dius és que a vegades també quan s'agafa una persona amb exemple d'èxit de negoci, social, el que fos... No sé quin percentatge és, però segurament s'agafen més homes que dones, a vegades.
Clar, d'ahir l'interès també que té l'institut, que se li va marcar per llei, de treballar amb una base de dades de dones referents, no?
Clar.
Per què? Perquè ens passa que veiem, fem seguiment de congressos, no? I, ostres, i la dona que participa és la moderadora. Suposo perquè ja queda molt lleig fins i tot. Moderadora, és que no hi havia cap dona enginyera, no hi havia cap dona que us pogués... I aleshores nosaltres ens hi posem a disposició a treballar amb aquelles entitats que de debò busquin per tenir, doncs, aquestes taules més repartides. De vegades, ja et dic, quan mencionava abans, és que no han volgut, m'he trobat amb això, no? De voler insistir, i després costar, no?, que estiguin i facin aquest pas endavant, però hem de fer un esforç perquè si no, no hi ha aquestes referents, no? Necessitem més dones a la policia, doncs hem intentat que les dones que estan a la policia, doncs, vagin als col·les quan parlen de temes laborals. Hem intentat que les bomberes vagin als col·les, no? Bueno, a Bandés no hi ha cap dona. A veure, havien proves de Bandés, crec que s'havia presentat alguna, a veure si aconseguim. Costa identificar en molts models professionals que siguin les dones, no?, les que han rebut èxit.
No, és que les mateixes dones no tenen referents, no?
Ens ha passat amb el futbol, amb molts esports passava, i jo crec que, bueno, jo crec que ara aquí també a Andorra això comencem a donar-li més volta, no? I ja tothom és com més conscient, no? De que no pot organitzar algo i no pensar que no n'hi ha cap, de tota la població no hi ha cap.
No, això és un dels aspectes que contempla la llei d'igualtat, i és el que tu dius, no les coses no avancen per així, perquè broten així de manera espontània. S'han de treballar des de les escoles, s'ha de treballar i a les nenes se'ls ha de dir que poden ser enginyeres i que poden ser policies i bomberes. Perquè, a més, vull dir, jo amb la professió de bomber era... Però, bueno, jo, una dona no té la mateixa força, no me'n fiaria, no? Vull dir, bueno, pues, té més flexibilitat.
Sí,
hi ha
cada comentari, que és increïble. Sí.
Que dius, bueno, és la poca valoració de les dones amb segons quines professions, que tenen moltes altres qualitats i aquestes no es valoren, no? Vull dir que...
Bueno, i són barreres també aquestes físiques que també s'estan trencant.
Mica en mica, però costa molt. Això costa molt.
A mi em dona la impressió, i ja em corroboreu la meva visió de la cosa, com home, el futbol és una cosa que apassiona una gran part de la població, diré mundial. Dius, la progressió de l'afició del futbol femení que hi ha hagut... Potser ha sigut un favor immens, no diré la revelació, no? Però diguem a l'assentament de dir no, és que la dona també juga a futbol, també, doncs, té tot aquest ventall d'integració en molts àmbits de la societat, a part de professionals també esportius, que potser fa anys enrere dius, ostres, dones que juguen al futbol, dius, bueno, són quatre i mal comptades, no? per dir-ho malament. No? Dius, no sé si això, doncs, ha fet també un favor important aquest posicionament.
Bueno, és evidentment que el que ha passat al futbol femení amb la situació
de... Però d'on ve tot això? De la Federació Mundial de Futbol que ha invertit.
Bueno,
sempre, la qüestió sempre són els diners. Llavors, si no hi ha inversió, és que no podem avançar.
Anava aquí a lo de recursos. És molt difícil que les promocionin si ningú posa recursos.
Clar.
I aleshores, els sponsors, clar, si jo tinc més... Jo, si a mi se'm veurà molt més en un partit femení, en un partit masculí, no fico, no?, com a patrocini en un femení perquè té menys tirada. I aquí, per això, les institucions han hagut de posar-hi més diners per compensar amb això, no? I ara hi ha un moviment molt important amb això, però també amb d'altres esports, jo penso que a més
amb
a tot, més...
Amb tots els esports, perquè ara jo llegia avui una pilot de moto de trial, que també deia, soc l'única que puc viure d'això, les meves companyes no poden viure perquè no tenim ni una decena part o una vintena part dels recursos que tenen els homes, no?
Sí, sí.
Llavors, hi ha molta desigualtat amb això. Llavors,
de fet, fa 4 dies llegia una notícia, crec que va sortir no recordo ara el mitjà, perquè me va arribar per xarxes dels mitjans de comunicació que seguia, de l'equip de rugby femení a Espanya, que anava a competir per l'europeu, i van marxar cap a casa, perquè ells estaven en un hotel, amb l'esmorzar, i amb elles es van fincar en un convent, amb fred, s'havien de portar el menjar, quan van veure on estaven, van dir, o canvieu aquesta situació, o marxem, bueno, pues això és el que hi ha, i van dir, bueno, pues marxem, i van marxar,
pues mira,
i no van jugar, no. I és que al final s'han de plantar amb aquestes coses, perquè
però
si no
aquesta notícia jo no l'he vist, vull dir, no s'ha publicitat, vull dir, però això és molt important de que la gent se n'enteri del que està passant.
Clar,
perquè és
i que elles bueno, facin, però clar, al final has de deixar de jugar un europeu, però clar, si no me dones els recursos per jugar...
Amb la Federació de Futbol Femení a Espanya, el que va passar va ser exactament el mateix, vull dir, és que les tenien, vull dir, anaven, bueno, tenien el partit i el mateix dia, vull dir...
Sí, els altres volaven
els altres,
un dia abans i podien dormir en hotel i aixecar-se, no sé què, i elles el mateix,
Clar, vull dir, unes diferències que, bueno, són abismals.
Sí, anirem a publicitat i tornem a trobar la Judit Pallarès i la Judit Martínez Llesques amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat. Ser autònom implica grans reptes. Per ajudar-te en el teu dia a dia i en les teves finances, a Morabanc t'ho posem fàcil. Amb el Pla Autònoms de Morabanc tens una quota d'autònom gratuïta i un compte corrent sense comissions. Per gaudir-ne, només cal domiciliar la quota i el rebuig de llum i línia mòbil fins al 28 de febrer de 2026. Amb el Pla Autònoms anem per feina. Consulta'n les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc. La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb la Júlia Martínez Llesques i la Judit Pallarès. Bé, abans d'anar al tall publicitari, comentàvem, i comentaves tu, Júlia, 5 anys per aquesta llei de paritat, per dir-ho així, de baixa...
Sí, per la baixa paternal.
Per la baixa paternal i tenir aquesta...
No es pot admetre.
Una altra cosa que el ministre, el senyor Baró, ha dit, doncs que possiblement no serà realitat abans de final de la legislatura, la despenalització de l'avortament. L'altre dia també el nou copríncep, el senyor Serrano, deia que, bueno, aquí ell, no diguem que feia l'andorrà, però que ho deixava una miqueta en l'aire. Dius, aviam... es pot entendre que és un recorregut no senzill, per dir-ho així, per qui tenim com copríncep, però bé, hi ha una evolució de la societat que és real i a partir d'aquí es té que acceptar també.
A veure, això crec que és, és molt vergonyós perquè va ser una promesa, vull dir, electoral, vull dir, ens van dir que es despenalitzaria l'avortament, i no és que es legalitzi, sinó que se despenalitzi, que són coses diferents. Jo crec que ara tothom, em sembla que ho té clar, el que és una cosa i l'altra, vull dir, ara mateix Andorra està penalitzat pel Codi Penal, i vol dir que dintre d'una consulta mèdica no es pot parlar d'avortament, i a més que el que passi dintre de la dona que avorta pot ser penalitzada, pot ser posada a la presó, amb la qual vull dir, estem en una situació no tercermundista, sinó quatrimundista, no sé si existeix. Vull dir que estem a la edat de les cavernes, no? El problema que tenim és amb l'Església, és que a mi em semblava molt bé una negociació, però si no es pot arribar, perquè sincerament crec que amb l'Església Catòlica no podem arribar, ni amb l'Església Catòlica ni amb cap altra religió, vull dir, totes les religions són misògines, amb la qual a les dones no les tracten com a iguals ni com a persones de ple dret. Però clar, el problema és que volem ser una democràcia, i si volem ser una democràcia, les dones som ciutadanes de ple dret i que hem de poder decidir sobre el que volem fer amb la nostra vida i amb el nostre cos. perquè evidentment en un país que obliga les dones a gestar i a parir contra la seva voluntat no és un país democràtic, és un país autoritari i misògin, vull dir, tipus Iran, Afganistan, vull dir, és que això que passi allà té la seva lògica, no? Vull dir que estem en una altra era, no? Però que ens passi en un país que ens considerem democràtics i hem tingut prou de paciència, hem esperat molts anys, portem 20 anys esperant, 25 anys esperant, jo crec que això no pot esperar més.
Sí, Judit?
Sí, bueno, la veritat és que és una mica decebedor, no? La notícia, perquè al final el poble andorrà és sobirà i evidentment que el copríncep no es pot manifestar, perquè aquí el legislador no són els coprínceps, el legislador és el Consell General. Però de totes maneres, des de la perspectiva de lo que és l'institut, nosaltres ja per mandat hem d'insistir en que les institucions compleixin les recomanacions internacionals i per tant, més enllà de si hi ha església o no hi ha església, quin és el teu estatus, les recomanacions internacionals diuen de poder avançar en aquest camí, això s'ha de despenalitzar, evidentment, com a primer pas, despenalitzar-lo com a primer pas, sí, i veure com avança i després tenir amb tota aquesta regulació que s'hagi de fer, perquè al despenalitzar evidentment has de poder decidir, bueno, què es pot fer i què no es pot fer, i aquí és quan entra tota aquesta complexitat de com es regula aquesta qüestió. Bueno, en el moment de regular doncs hi ha aportacions també des dels organismes internacionals a com poder avançar amb aquesta idea de descriminalitzar aquesta qüestió que va en contra dels drets de les dones, evidentment, com bé ha explicat la Júlia.
I de l'economia, perquè al final han de pagar uns diners.
Bueno, i això seria un altre punt, que quan parlem de la salut sexual i reproductiva i de la salut de les dones, doncs ha d'haver-hi doncs també doncs un acompanyament i entendre doncs com això doncs es vol decidir que estigui. Per tant, s'ha de fer un cercle de diverses coses i jo s'entén la complexitat, però al final des de l'Institut insistirem, les recomanacions internacionals són aquestes, com a membres de dret internacional que som, perquè som un estat que ens acollim al Consell d'Europa, ens acollim a Nacions Unides, tenim aquestes recomanacions i el camí està marcat. Que tenim un tema constitucional i que s'ha de veure com es fa, bueno, jo penso que les declaracions ja anteriors també cap a treure això del Codi Penal semblava que era algo que estava més que acceptat. El veure també alguns aspectes que ja l'Església ha reconegut i que se podria posar com un supòsit. Escolti, quan hi ha perill de vida de la mare, no hi ha dubte. I l'Església no té dubte quan hi ha perill de la vida de la mare.
No
I en
sé.
Canvi aquí continua...
Sembla que no. Sembla que sí que té dubte.
No. L'informe en relació als informes Montalvo, aquests informes que tenien, en relació a quan hi ha perill de vida de la mare, sembla ser que l'Església no té dubte. Bueno, pues comença per aquí, treu el Codi Penal, comença ficant aquest supòsit que saps que no tindràs conflicte, i si hi ha d'altres que pots tenir conflicte, doncs ja anireu fent de més o de menys, però bueno, jo crec que hem d'avançar en aquesta línia. Que evidentment, insistiré, o sigui, més enllà de la meva opinió, que me podria estar, si començo a dir la meva opinió, però des de l'Institut, nosaltres tornarem a demanar a les institucions andorranes que compleixin les recomanacions internacionals.
Per fer un exemple, a vegades decisions polítiques per a les dones i homes que estan en el poder polític són complicades. Suïssa es compliquen una miqueta menys, va per referèndum, per dir-ho així.
Bueno, també se'ls compliquen per referèndum.
També se'ls complica, però dius...
Si això de fer referèndum sembla que no és tan fàcil.
Però en casos feixucs així, per què no una evolució, diguem, del nostre sistema? Dius, ostres, bé, hi ha el tema del referèndum de la Unió Europea, ara no en parlarem, però, per exemple, ostres, l'avortament, la despenalització, doncs, ostres, doncs, que es convoqui un referèndum, què penses?
Bueno, això ho va fer Irlanda.
I qui penses que hauria de votar?
Aquí és un dius...
No, és que també és això, vull dir, a veure, tu m'has de dir a mi el que jo he de fer? Aquest és a dir, no sé, les dones podien proposar que els homes es fessin una vasectomia, que és reversible.
I ho posem a referèndum.
I ho fem a referèndum. És que si no feu l'exercici de fer de mirall, de posar-vos... Vull dir, per un home és molt difícil posar-se en el lloc de les dones. Jo, bueno, tinc experiències molt divertides, no? Que un dia amb la família dèiem, bueno, i vosaltres, si us reencarnéssiu amb un animal, En quin animal us reencarnaríeu? I llavors, pues, el meu germà, el meu nebot, amb lleó, amb tigre, jo què sé, amb elefant, el que sigui, no? I dic, i amb lleona, no? O amb tigresa. I no se'ls havia acudit. Vull dir que és molt difícil posar-vos en com visquem la vida nosaltres. I llavors us demanem un exercici d'això, imagina't, no? De posar-te dintre meu i que t'hagis, bueno, t'hagis quedat embarassada. Vull dir, hi ha alguns comentaris a la xarxa que em fan molta gràcia. Diu, les dones, per què ho hem de pagar, la Seguretat Social? I dius, bueno, un embaràs no s'ha desitjat, sempre hi ha al darrere un ejaculador que no ha sabut controlar el tema, no? Vull dir que, a veure, és que no és culpa només nostra. Ho en paguem nosaltres, ja que ho paguem nosaltres, home, paguem-lo entre tots, no? Al final, perquè, clar, després, vull dir, també una dona que té un fill que no era desitjat per l'home, pot reclamar una pensió, vull dir, una paternitat que avui en dia es pot demostrar molt bé i llavors això també seria una mica greu, però vull dir, ja per conveniència, per conveniència dels homes, vull dir, crec que s'hauria de solventar el tema i una dona que no vol gestar i parir, no la podem obligar, no? I això té a veure amb que la dona programa la seva vida i el que vol és tenir una maternitat responsable, que és el que desitgem socialment, no? També, vull dir, no pot ser que una nena de 15 anys sigui mare, perquè és evident que no pot assumir una maternitat, o que una dona que tingui la seva vida en perill i que tingui dos fills, vull dir, i la seva vida, que és tan valuosa com la de qualsevol home, doncs l'hagi de posar en perill, no?, per un embaràs que va malament, o inclús casos molt més cruels, no?, de dones que a mig embaràs els diuen que el fetus és una anencefàlia, que no és viable, que no pot viure, i aquí a Andorra els hi obliguen a parir, a arribar al final de l'embaràs i a parir. Això és cruel, això és crueltat. Llavors, clar, hi ha molts casos i hi ha moltes... cada un s'ha de tractar i s'ha de començar per despenalitzar i perquè hi hagi una cobertura social sobre aquesta despesa i aquest... Això és una protecció de la salut de les dones, no? I que, primer, que es pugui fer un avortament farmacològic, que és molt més fàcil, no hi ha cap problema, no és agressiu. I després, si no, si hem arribat a un cert termini, pues s'ha de fer una intervenció quirúrgica, pues s'ha de fer, però això s'ha de cobrir. Vull dir, no han de ser les dones les que ho paguin.
I del que diu Júlia, a més, en casos d'embarassos doncs, complicats, que el nadó no és viable, dius la repercussió de cost i personal del trauma que pot ser per la persona.
Imagina't a 20 setmanes d'embaràs que et diguin això i que a Andorra et diguin que has de parir i veure el nadó com es mor. Vull dir, és que és molt cruel. És molt cruel. Vull dir, normalment hauria de tenir una cobertura total per poder avortar, no?
Sí, a nivell
psicològic, imagina't aquesta dona, no?
Bueno, i el cost per la, diguem, per la casa, entre cometes i entre tots, independentment de la pèrdua del nadó, no? Però després, diguem, la repercussió al dia a dia i les sessions potser doncs de psicòleg, de baixa, bueno, i de moltes coses que pot haver-hi.
Primer, tota crueltat, no? Que
també,
però, aquesta persona, és que...
És un, no diré un paquet conjunt, no? Però és un global que, doncs, tot això engendra unes conseqüències també a mig termini i a termini.
És una violència administrativa, clara.
No, però és que, a més, és una violència d'estat.
Sí,
vull dir, és una violència d'estat.
Vull dir,
a veure, un estat no pot dir una dona el que ha de fer.
Però és que, de fet, jo crec que hauríem d'entrar persones... per la base de que quan un, com tots, com tothom, quan un s'aixeca al matí i ha de prendre decisions, les pren. i les prens independentment de si, sobretot quan estàs en una situació complexa, independentment de lo que digui la llei, de lo que digui l'església, de lo que digui. D'aquí ve
això
sempre,
és la llibertat, no?
D'aquí ha vingut que... sempre la necessitat de regular aquesta situació. Per què? Perquè històricament les dones han avortat sempre a risc molt alt i jugant-se la seva vida davant de situacions de violacions, d'abusos, de moltíssimes circumstàncies que
podien ser. I de no poder assumir la maternitat.
Per tant, com aquesta decisió es pren igual, i jo crec que d'aquí ve una miqueta aquest, bueno, doncs ja anirem fent, hem intentat avançar, però no podem, per què? Perquè sabem que les dones a Andorra se'n van a Catalunya, que és el que ens donen les dades, i ens facilita les dades de que les dones avorten, doncs aquí... no? Dins del territori doncs molts pensen, bueno, total, ja ho tenim arreglat perquè no és que no puguin fer.
Il·legal,
no? Sí, i ho poden fer allà i en aquell territori doncs, no és un tema, no? Però clar, després dins del teu territori doncs tu has de tenir i has de ser conscient d'això, que al final la decisió és única, personal i intransferible. O sigui, no li pertoca a cap home prendre aquesta decisió, ni tan sols quan diuen, ah, és que també és fill meu. No, tu t'enteraràs si jo vull que tu t'enteris. Si no, no ho sabràs mai de la vida. Sí? Per tant, és una decisió personal i intransferible.
És que no és un fill, en realitat.
És que és una... I aleshores, bueno, s'ha de tenir en compte de que el que la llei ha de fer és protegir amb aquelles dones, que a més, això és un altre tema, que el fet que tu disposis d'una regulació, d'una despenalització, d'una norma, que pot anar més enllà o menys, perquè ja sabem que molts estats la tenen de maneres diferents, però bueno, avancem amb el que és més necessari, més enllà que tu tinguis una norma en aquest sentit, no obliga ningú a avortar, que és que sembla mentida, que hi hagi també els comentaris com dient, no, és que jo no faria mai, jo no sé...
Bueno, no ho facis.
No? Vull dir que hi hagi llei de vida del divorci, no t'obliga que te divorcis, vull dir, per tant, que hi hagi una revolució en aquest sentit, doncs crec que el que és per protegir, per garantir els drets de les dones i per protegir la salut sexual i reproductiva d'aquelles dones que estaven en una situació que, a més, el que comentava la Júlia, són situacions duríssimes, amb un avançament d'un fill desitjat, d'un bebè, una filla, un bebè
ja
desitjat i que saps que això no sortirà endavant i que tu no pots mediar ni remediar això en un moment necessari, home, jo crec que són aquests supòsits els que hem de començar a tenir en compte i valorar-los, perquè a tot arreu hi ha una normativa en relació. Tu no pots, vull dir, existeix a França, existeix,
la dona, no? Ja
existeix a Espanya, existeix, aquí no s'està dient que un vagi provocant avortaments contínuament ni que, no, home, no, i després afortunadament s'ha avançat molt, com deies tu, el tema farmacològic, la pastilla, no, del dia després, que dius,
setmanes,
tu pots evitar una reacció.
Però les primeres setmanes es pot fer la pastilla abortiva i no passa absolutament res, és tan fàcil, i això sí que s'hauria d'arribar a un acord amb la sanitat catalana per anar a la Seu, i que veure que no haguem d'anar allà a l'Hospital de la Seu amb un ginecòleg que li fa una ecografia per veure que està intraúter, perquè l'únic que s'ha de veure és que sigui intraúter per prendre la pastilla abortiva. I això no ho podem fer aquí? No pot fer un ginecòleg aquí fer un certificat de que li ha fet una ecografia i que el fetus està intraúter? Amb això vas a urgències de la Seu i que te donin la pastilla, així de fàcil. Això no és difícil. Igual que nosaltres donem suport amb diàlisis a l'Hospital de la Seu, a veure, això no és difícil d'arribar a un acord amb l'Hospital de la Seu, amb la sanitat de la comarca de l'Alt Urgell.
No, aquesta no és la complexitat.
Per això no és complexa.
No, pues, no, ara... si el tema no està en fer-lo efectiu, la complexitat de fer-lo efectiu. El tema és jurídic i altament...
Però jurídic, a veure, si tu vas a la Seu i te donen una pastilla aquí, vull dir, a veure, és el mínim que podem ara fer.
Ja vols dir quedar-se fora, sí. Sí.
La donen allà, clar, aquí no, a l'hospital d'aquí no, encara no ho podem fer. Però bueno, com podem fer, que anem a la Seu i que li donin la pastilla. Almenys tenim aquestes 12 setmanes i informar bé a les dones que si realment volen avortar, doncs clar, que no esperin que passin aquestes 12 setmanes, no? Perquè llavors sí que és un acte més quirúrgic, no? En fi, jo crec que el que s'està dient ara govern, a mi, m'esgarrifa i em posa els pèls de punta, no? De que la negociació que no s'arriba, bueno, ja ho sabríem, si amb l'Església Catòlica que hem d'arribar. És que és així.
És el que diu el refrán, no?
És així, no? És que no... Bueno, és que, i la nostra Constitució no diu absolutament res. que està a favor de la vida. Jo també estic a favor de la vida. Jo no vol dir res. Vull dir, això bueno, és l'interpretació que se li vulgui donar i clar, si ets un bisbe
bueno,
de l'Església
Catòlica...
Bueno, jo crec
que hi ha més coses més enllà d'això. Va ser un tema que quan es va signar la Constitució ja va
això,
estar
això
va
no
estar
posa,
a la taula.
La Constitució? El que posa la Constitució és el
bueno,
que posa.
Van acordar aquell text que entenent, passar, entenent que Andorra entenent, acceptava
bueno,
això.
Els seus, els que van entendre això. Vull dir, allà no posa res més que es defensa la vida. Vull dir que tanta tonteria ja està bé de la Constitució. A veure.
Parlant de parelles, perquè...
No, és que quan la Iglesia hemos topado, vull dir, a veure, és que ja ho sabíem, que havíem... Vull dir, és que aquí hem d'arribar a trencar, perquè és que si no, no pot ser.
Dintre, no ser, no per dir-ho així, dintre el matrimoni que tenim entre els dos coprínceps, sabem que un doncs, té les seves particularitats. Ho deixarem així.
I l'altre també té les seves.
I l'altre també té les
però,
seves.
Bueno, al final, el que no pot ser és que un estigui això en contra de les dones perquè la seva ideologia ja, com a religió, pues és anar en contra de les dones. Vull dir que ja no hi ha igualtat dintre l'Església Catòlica, ni l'hi haurà, ni, bueno, no, suposo que no l'hi haurà mai per creença, per ideologia, és patriarcal.
Parlant de matrimonis, reunió de cònsols hi ha hagut i alguns comuns sospiten que hi ha matrimonis de convivència. Bueno, no diria que sempre no n'hi ha hagut, més a vegades diguin convivència entre els pares que casaven directament els fills o les
sí,
filles
també.
Entre els altres també, en altres èpoques, però bé, es posa, diguem, en evidència potser doncs, les dificultats de reagrupament familiar i altres coses, i hi ha algunes doncs, diferències que fan sospitar doncs, que no hi ha ben entès entre les persones i que realment és una cosa doncs, pactada. Bueno, aquí... Feina de recerca i investigació
sí,
complicat.
Bueno, a mi em preocupa molt la situació no, pues, bueno, o d'aquestes dones que arriben a acceptar un matrimoni amb, no, o que paguen per poder disposar d'aquests papers, o dels homes que, no, dones que ho ofereixen i se fiquen en un lío. Això és un berenjenal, perquè això te cases avui i després a veure com ho solventes, però de totes maneres, clar, és una porta que ja existeix en molts llocs de poder obtenir, doncs, al fet de poder estar al territori, no? I, bueno, i al final les persones es desplacen d'un lloc a l'altre i és una mica com a l'aigua, miren de trobar sempre un foradet, no? per sortir-se'n. Ja veurem, però sí que és veritat que és que sorprèn, la veritat.
Sí, sí, és una notícia de, que, a veure, segur, com diu la Judit, que...
Perdó.
Existeix a Espanya i existeix, no? Ja ha estat perseguit a Espanya i a altres
llocs,
país,
no?
A molts països, però bueno, aquí per sort som més pocs, som més reduïts a la població i bueno, crec que bueno, almenys posar les mesures per evitar que es puguin fer això.
Però
jo el reagrupament familiar sempre faig una crítica que dic, a veure, una cosa és que és evident que si tu fas reagrupament familiar de la dona i els fills que la dona no ha de treballar, evidentment que has de guanyar molts diners per mantenir-los. Però si el reagrupament familiar es vol fer perquè la dona vingui a treballar, jo no entenc que es posin tants problemes. Penso que s'hauria d'una persona que està ja afincada al país...
Que té pis, ja.
I que vol portar la seva parella a treballar també, se li haurien de donar totes les facilitats. I això no està contemplat, no?
Sí, la veritat és que
hi ha
una facilitat perquè hi ha un tema del moviment
injustícia, no?
I hi ha un tema del moviment de persones que al final penses, ostres, és molt més fàcil facilitar, no, aquestes persones que vinguin a treballar,
aquestes parelles
que ja disposen d'un lloc i d'un espai que segurament, doncs, que obrim,
clar,
no, a persones
és
individuals.
És molt diferent que tu facis un reagrupament familiar a que diguis, no, és que vull que la meva parella un reagrupament, però per venir a treballar. Llavors, jo crec que se l'hauria de donar totes les facilitats i no veig que passi això.
És que, per lo que dieu, no sé si en estadístiques, però avui dia, no sé quin percentatge, però segurament seria molt feble, de quantes dones en edat de ser actives per la professió del marit, o a l'inversa, per la professió de la dona, el marit està a casa i cuida la canalla, dius, hi ha aquí a Andorra. O sigui que no sé si arribem a un percentatge.
És que poques. Jo és que conec casos de que volen fer el reagrupament i que no poden i tal... I és que en realitat el que volen és treballar a la parella. Vull dir que no sé si està ben plantejat tot això.
Bueno,
jo sé que quan porten un temps, no sé quan, se'ls hi facilita, ràpid. Això sí, perquè
no, però
fer...
que és diferent. Clar, el que se demana que guanyi el marit, en aquest cas, perquè
jo crec que... Perquè ho pugui venir.
Perquè pugui venir, o una dona que...
La deixa-la venir, que guanyaran en 4 dies.
Clar, és que...
Perquè a més són demandants de molta mà d'obra, ara, a més a més... amb això que ha sortit ara, sí. De que no, com
que a més no ens convé, perquè persones dependents i que haguem de la cas que sigui dependent i que sigui...
És molt negatiu això,
clar,
que
clar, vull dir que ens convé que vinguin a treballar.
I hi ha països que a més les obliguen a treballar. Si no, no poden anar-hi. Suècia ja fa temps que ho ha fet, això.
Pues
o sigui, això
mira,
de que feien això, el reagrupament i les dones venien
cas,
i es quedaven clar. A la casa, van dir que no, tenen per aprendre l'idioma 5 mesos i els 5 mesos han de produir alguna cosa. Volen obrir un restaurant d'empanades, sí. Pues lo que vulguin, però han de treballar i no poden estar tancades a casa. I això és una cosa que el
bueno,
sistema suec ha canviat.
Això per la integració també és bàsic, perquè una dona que es queda tancada a casa i cuidant dels fills
i el que passa.
No sap l'idioma, vull dir, és que clar, aquí queda
aquí va,
completament aquí aïllada
ajuda,
de la societat,
clar.
No? I aquí, bueno, ja sabem que la violència de gènere i tot això pot ser un caldo de cultiu, per tant, no, i ja és violència, una persona no pot estar a casa tancada i sense relacionar-se amb ningú, només amb el marit, vull dir, és que ha de realment, vull dir, aprendre l'idioma és bàsic i integrar-se socialment d'alguna manera.
Per concloure, finalment, entre... permís de paternitat, per dir-ho així, i integració, tenim que mirar cap als països nòrdics, que potser ho han fet molt millor que els països llatins, amb moltes
coses.
Van una mica més avançats.
Mm. Bueno, és potser una bona font d'inspiració. Sí. Júlia Martínez Llesques, moltes gràcies per vingut avui.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-te aquí. Judit Pallarès, merci per la teva
un
presència.
Un plaer, moltes gràcies.
Us dic fins les properes, juntes o per separat, qui sap, no, depèn de les agendes. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.